Todo lo bueno se hace esperar, tot lo bo es fa esperar una mica i arribem ara mateix la banda de camins. Bona vesprada d'aquest dijous 24 de març del 2022.
Dia 1 després de...
Ismael Serrano, senzillament, Ismael Serrano, el cantautor de Vallecas, que va passar per aquest programa en la Setmana de la Poesia i es va regalar uns minuts de ràdio deliciosos. Fins que la seva sogra el va reclamar perquè la portés a l'aeroport i, esclar, això requeria de certa urgència. Una conversa per recrear-s'hi que ens va deixar un gran regust al cel del paladar i que volem repetir, a veure si s'alineen els astres. Moltes gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vesper radiofònic més social, espiritual i poètic de Catalunya. Ya se lo he dicho en prosa, pero se lo repetiré en verso. No pretendemos ser aburridos, quedáis advertidos. Estos son los contenidos.
Avui, per començar els camins...
Hem quedat amb María Elena Higueruelo, que és la guanyadora del Premi Nacional de Poesia Jove 2021, amb el seu poemari Los Días Eternos, que és... què és la poesia per ella? Li preguntarem també amb clau de poesia, evidentment.
Continuarem amb...
Ignasi Miranda, que ens portarà una nova edició de Temps de Diàleg, l'espai on mirem cap al món multiespiritual i ens interessem per les religions del món. Ignasi Power.
I arribarem a les 9 de la mata.
Guest star, Salvador Aragonès, Mr. Aragorn, far de l'economia amb qui analitzarem què està passant al món de la pecúnia i de l'empresa. Avui també amb Joan Elias, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Senyor Elias, serà la nostra economia en valors i tot per gentilesa de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Què cal fer després d'una entrevista com la d'ahir? Perquè estem una mica de ressaca després del pas huracanat de l'incommensurable Ismael Serrano. Recupereu la carta si no ho heu sentit, insensats. Per això us preguntem, què cal fer després d'una entrevista com ahir? Clausurem el programa, més convidats així, tranquimacim per al servidor, sobretot molta calma, va, volem saber...
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Camins, la ràdio nocturna, la ràdio íntima, la ràdio que desmunta els esquemes, les temàtiques, les escaletes i el temps. La ràdio que si te l'acabes, a les 9 te l'acabes concretament. Conclou la sintonia, Paula.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Clavat, 11 minuts que passen de les 8 de la vesprada.
En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescos. Guirnaldas de llanto, ay, 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 ay. Tomás, te vas, este vas, este vas, que se muere en mis brazos, este vas, este vas.
Hemos abordado la poesía desde los poetas punteros en lengua catalana, Antoni Vidal Ferrando, Premi Carles Riba 2021, Rosa Font. Ayer desde la vertiente más musical con el cantautor top Ismael Serrano. Mañana ya adelantamos que nos arriesgaremos con el rap, con el chollín. Y hoy queremos fijarnos en los autores jóvenes, en las nuevas generaciones de poetas que emergen para seguir los pasos de los consagrados. Por lo tanto, ahora mismo podemos saludar a una poeta jazz. Joven, aunque sobradamente preparada. Para los de la ESO era un anuncio de los años 80. María Elena Higueruelo, buena vesprada, buenas noches.
Buena tarde, buen vespre.
Bueno, aquí decimos buena vesprada, es la variante valenciana, María Elena, porque el servidor es de Castellón y así os despistamos un poco. La pregunta de la semana, sencillita para romper el hielo, porque a muchos nos lo han tratado de contar, lo intuimos, lo soñamos también, pero para ti, María Elena, ¿qué es la poesía?
Bueno, que reducir la poesía al fin y al cabo a algo formulaico es muy difícil, porque precisamente lo poético no es un poco lo que se encuentra en los intersticios de la lógica cotidiana. Para mí la poesía pues tiene que ver un poco con la atención al detalle, con una desautomatización de la mirada, una forma de renovar el modo en que prestamos atención a las cosas, entre ellas el lenguaje, ¿no? pero también creo que es un ejercicio que tiene mucho que ver con la mirada y con la imaginación y con la escucha.
Son muchas cosas, al final son muchas cosas y es mucha sensibilidad la que es necesaria para, bueno, cada uno para vivir la poesía también un poquito desde su persona. María Elena Higueruelo nació en Torredonjimeno, lo he dicho bien, ¿verdad, María Elena?
Sí, sí.
Torredonjimeno, Jaén. Por cierto, yo tengo sangre de Jaén corriendo por mis venas porque mi madre es de allí. Y eres una joven poeta española. Te graduaste en matemáticas y literaturas comparadas por la Universidad de Granada. En 2015 publicaste los poemarios El agua y la sed, con el que obtuviste el premio de poesía joven Antonio Carvajal. Y has sido incluida, por ejemplo, en la antología Nacer en otro tiempo y Piel fina. Has colaborado también, entre otras, con las revistas literarias Piedra del Molino, Estación Poesía y Mare Magnum. Con Los días eternos, editado por Rialp en 2020, tengo aquí el poemario, ganaste el premio Adonais de Poesía 2019 y en 2021 recibiste el premio nacional de Poesía Joven Miguel Hernández. Una trayectoria, por lo tanto, muy atractiva. Va, María Elena, comenzaré preguntándote por Los días eternos, concretamente. ¿Cuáles son estos días eternos? ¿Qué tipo de días merecen para ti este adjetivo, el de la eternidad?
Bueno, yo creo que el título es abre bastantes interrogantes. Parece yo hubo una etapa en la que estaba un poco descontenta con el título porque era muy formulaico, me repito un poco. Que es una cita que al fin y al cabo está tomada de un poema de Víctor Hugo y lo escogí porque retomaba un poco esa idea, ¿no? de que hay cierta esperanza en el paso del tiempo como una forma también de contestación a ciertos tópicos muy pesimistas de la temporalidad. Y bueno, yo creo que abre preguntas interesantes precisamente de cuáles son estos días, ¿no? Cuando empezó la pandemia, que justo el poemario salió publicado como dos o tres días antes de que se estableciese el estado de alarma, me llegaron muchos mensajes que, bueno, dentro del pesar general, pues son así un poco irónicos, de decir, vaya, qué vaticinio, ¿no? Porque estos días que estamos viviendo sí que son eternos. Bueno, pues un poco la idea del libro es un poco la contraria, ¿no? No son días eternos por pesar, porque se hagan largos, sino días porque merecen la pena ser recordados y es un título un poco poético, ¿no? Porque al fin y al cabo el concepto de día implica temporalidad, es un segmento temporal, es algo que acaba. Entonces la idea de un día eterno es paradójica, ¿no? Porque pierde sentido, porque si es eterno no, el concepto día se suprime. Y lo de la pluralidad pues también me parecía interesante, porque claro, si una cosa es eterna, es unitaria, es homogénea, es holística, y al hacerlos plurales pues también es un poco la pregunta de qué son estas eternidades, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es un poco también la idea del poemario, más que dar respuestas, a hacer preguntas, ¿no? De qué significa esta idea de eternidad para seres finitos y mortales como somos nosotros.
Uh-huh. ¿Qué significó para ti que el poemario fuese galardonado con este premio, el Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, fue todo un acontecimiento, la verdad. Fue muy sorprendente, muy, muy inesperado y muy celebrado. También me sentí como muy responsable, o sea, bueno, obviamente estas cosas son extrañas, ¿no? Porque además no es un premio al que tú te presentes, te eligen, pero de pronto como me sentí como muy también responsable, porque es un premio que tiene para mi gusto como lectora una trayectoria muy buena, que yo admiro mucho, me parece que todas las obras que han galardonado en los últimos años son muy interesantes, muy meritorias, y de pronto fue como un peso muy grande también estar incluida en esa nómina y siempre un poco también el autocuestionamiento y el deseo de estar a la altura de merecer lo que te donan, ¿no?
Y tanto. Es evidente que tienes una relación estrecha con la palabra, también lo estamos comprobando, también evidentemente eres muy locuaz. ¿Cómo surge en ti la inquietud poética? ¿Cuándo empezó a llamarte la atención la poesía?
Bueno, pues no hay tampoco así un antes y un después. No, no, es difícil crear una narrativa heurística de la poesía. A veces hay como ciertos momentos de destellos, ¿no? Empezó quizá como un ejercicio divertido cuando estaba en mi último año de instituto, primeros años de universidad, así un poco... Porque yo siempre he sido una persona que he disfrutado mucho expresándome por escrito, pero de forma más intimista, ¿no? A través de diarios y cosas así. Que curiosamente es algo que ahora, sin embargo, he abandonado mucho a la edad adulta y no me resulta tan apetecible. Y fue también pues un poco un desvío gradual, ¿no? Del intimismo y la autoexpresión hacia un decir más estético y más volcado al comunicar a otro, ¿no? Al lector.
Claro.
Y obviamente por el camino pues influye mucho también las lecturas que te vas encontrando. Yo pues siempre tengo un guiño guardado para Roberto Juarros, porque sí que es verdad que fue una lectura muy muy reveladora la de su poesía y que a mí me ha influido mucho y creo que a día de hoy me sigue influyendo, aunque no lo tenga ya tanto de cabecera.
Sí.
Y bueno, un poco ese recorrido,
sí,
¿no?
Sí,
siempre
sí,
el
sí.
De la lectura es un recorrido, pues eso, gradual, procesual, no tanto de tramos, ¿no? Sino como algo mucho más suave.
Durante algunos siglos, o muchos siglos, muchos poetas fueron admirados, tuvieron gran éxito, pero esto cada vez yo creo que ocurre menos, ¿no? Excepto los más pop, los más reconocidos. ¿O no? ¿O crees que la poesía tiene todavía público en general? ¿O crees que se está perdiendo un poco? ¿Cómo ves el tema del consumo de poesía?
Uf, es que esto es todo un tema.
Ya. Intentemos
hablar...
intentamos ir al grano, porque si no, claro.
Claro, claro. Bueno, claro, obviamente la recepción de poesía no se puede entender ahora como hace pues X siglos, ¿no? Cuando estaba todo más la idea del poeta como que tenía una función pública dentro de la estructura de la ciudad. Ahora, pues bueno, obviamente es algo que forma parte del ocio, y el ocio pues es muy caprichoso. Y sí que es verdad que bueno, pues que dentro de todo lo que es la estructura editorial, la poesía no es protagonista, ¿no? El gran protagonista es la novela, el ensayo supongo que también tiene un peso importante en otro tipo de público, y la poesía es un poco, como decía al principio, lo que va ocupando intersticios, ¿no? Sí, es verdad que ahora pues hay una cierta renovación gracias a toda la movilización de redes. Ya no hablo tanto de poesía, ¿no? Así que surge expresamente por y para redes, que es un sector particular del mundo editorial, pero en general creo que el tipo de lector de poesía también se ha visto muy nutrido por estas nuevas plataformas, porque de una forma que te permite también estar en comunicación y recibir... estar en contacto con lo que se publica y con lo que están leyendo otras personas, sí, en una red más compleja que sale del currículo escolar y te permite descubrir cosas nuevas y otras formas de literatura que quizás no es eso, no está tanto en la formación obligatoria, y eso pues también es un estímulo interesante.
Hablemos, si te parece, de música y poesía. Ayer tuvimos al cantautor Ismael Serrano en este programa, que también además ha publicado libros de poesía. Música y poesía muchas veces van de la mano, muchos músicos se han dedicado a musicar poesía. ¿Te gusta esa mezcla? ¿Te sentirías cómoda, por ejemplo, si alguien decidiera ponerle música a tus versos? No sé si lo han hecho o no lo han hecho, pero ¿cómo ves esta mezcla y si te gustaría que sucediera?
Bueno, a mí me parece que es verdad que la relación entre poesía y música son algo bastante natural. Creo que ciertas poéticas y formas poéticas se prestan más a eso que otras, porque, por ejemplo, pues no sé, quizá siempre el poema que se rige más por una métrica más clásica, más prosódica, se presta más a la musicalización, porque es como un algo con natural, ¿no?, a su creación. No sé hasta qué punto mis poemas se prestarían, y eso que yo que considero que mis poemas son bastante rítmicos en cierto sentido.
Sí.
Me interesa más, sin embargo, más que la musicalización de poemas que han sido pensados para la lectura, me interesa mucho más lo que hay de poético en cierto en ciertos letristas, ¿no? Que, por ejemplo, todo este fenómeno de esta polémica que surgió cuando le dieron el Nobel de Literatura
a Bob Dylan.
A Dylan, me parece que eso sí es un debate muy interesante, ¿no? De cuán poético, cuán literario son estas formas verbales que están, que nacen ya asociadas, arraigadas a un esquema musical, melódico.
Porque,
propio.
María Elena, me gusta mucho que saques este tema, es muy interesante. ¿Tú cómo ves que haya recibido Bob Dylan el Premio Nobel de Literatura? ¿Crees que es un poco intrusismo dentro del mundo de la literatura o lo consideras que es fidedigno, que es adecuado?
Bueno, es una declaración de intenciones, ¿no?, de la forma en la que institucionalmente queremos entender la poesía. Yo es algo lo que he pensado bastante. No sé si tengo una opinión formada del todo. Yo al principio fui muy muy recelosa y lo vi como un poco de intrusismo, sobre todo al ser un cantante, un letrista que está muy asentado, ¿no?, y que no necesita quizá el impulso que el premio Nobel muchas veces supone para otros autores dentro de la literatura mundial, que aunque están traducidos a muchas lenguas, porque obviamente es una condición necesaria para recibir el Nobel, permanecen más en un segundo plano, ¿no? Y el Nobel siempre es como una revitalización también para canonizar. Y quizás eso Bob Dylan era algo que no necesitaba. Pero como declaración de intenciones de reconocer lo poético y lo estético que hay, y lo literario, ¿no?, que hay en ciertas formas musicales, no me parece un mal gesto.
Quería preguntarte, ¿la poesía tiene un aire melancólico siempre o casi siempre? ¿Es un arte, por así decirlo, de días de lluvia o crees que no?
No, yo creo que nada. Al contrario, a mí hay una cita de Roberto Juarros que me gusta mucho, que de hecho la uso en el libro en un momento, que dice que el poema es siempre celebración, aunque en sus bordes se refleja el incendio, ¿no? El incendio, el infierno. Entonces yo creo que sí que hay siempre también algo celebratorio en la expresión, con mucho cuidado, ¿no?, de lo que entendemos por celebración, porque la poesía también, pues, es un lugar de denuncia, un lugar de reivindicación, un lugar de duelo. pero bueno, que quiero decir que hay, pues, hay poéticas muy distintas, muy dispares, y no creo que es un tópico heredado de un romanticismo malentendido, y creo que es algo de lo que conviene defenderse también por el bien de nosotros como lectores, ¿no? Porque entonces solamente leeríamos poesía si estamos tristes, y precisamente creo que funciona un poco por otras lógicas.
Bueno, tenemos que irte despidiendo, es una lástima porque realmente nos has embelesado bastante con este discurso tan potente. Ahora, antes de despedir esta conversación, María Elena, me gustaría que nos regalases de tu misma voz, de tu propia voz, alguno de tus poemas. ¿Te parece bien?
Estupendo, claro.
Venga, pues.
Bueno, mucho gusto y muchas gracias por
claro,
la entrevista.
Estamos encantados de contar contigo y de dedicar estos minutos de radio a la poesía, que realmente creo que se merece un espacio, ¿no?, también en las ondas. Bueno, pues María Elena Higueruelo nos regala un poema. Adelante, María Elena.
Invocación. Ya puedo intuirte, ya te adivino del otro lado de la luz, al otro lado de los blancos párpados, cantando como una cigarra muda, arrullo bajo el sol que despliega las sombras de las cosas invisibles. Eco que precede a la voz, vibras como la espada temblorosa que custodia la frontera entre la nada y lo posible. Fabricar el silencio o fabricar la palabra, mientras recorrer con el dedo la tenue silueta de los signos. Yo te invoco porque tú me llamas. ¿De quién ir a quién al encuentro? No, la luz no basta. Hay que hendir los dientes en el fruto, arrancar la carne a la palabra. Hay que aspirar al silencio.
María Elena Higueruelo, momento precioso de radio que nos has regalado con estos versos salidos de ti misma y de tu mirada poética. Para terminar, y con una palabra, autor joven que te llama la atención para tenerlo presente.
Rosa Verbel, diría muchos más, pero admiro mucho y sigo mucho la poética de Rosa Verbel.
Rosa Verbel, pues lo anotamos, la buscamos, porque ahora mismo yo la desconozco, pero es siempre estupendo poder descubrir nuevos valores poéticos. María Elena Higueruelo, joven poeta española que ha publicado poemarios como El agua y la sed o Los días eternos, editado por Rialp. Nos ha hablado hoy especialmente de este poemario con el que ha ganado el premio Adonais de Poesía 2019 y el Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2021. María Elena, mucho ánimo con tu labor como escritora, como poeta, y muchas gracias por regalarnos estos minutos aquí en Radio Estel para Cataluña.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Vinga, petita pausa y temps de diàleg.
Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Amb Rafa Sanahuja,
Ismael Serrano, bona vesprada.
Camins.
Ha sido un instante, solo una tarde de recados y tareas. Y yo me tumbo en el suelo y ensayo el desmayo que es tu ausencia. Y siento el frío de la tierra como un abrazo de sala de embarque. Pasajeros al tren, despega el vuelo. Quizá no te dije que te quiero tantas veces como pude. Y me levanto sintiendo que el cuerpo como el alma es más viejo. Y quizá por eso esta soledad, tan de número primo, de neutrino incomprendido en su odisea, de coche en segunda fila, de carta extraviada en algún frente. Te amo y vuelves. Vibro el teléfono y descorcho una botella y te sonrío. El autobús venía hasta arriba y salvas mi retrato del incendio. Y todo empieza en ti, en tu regreso.
Setmana de la poesia. Temps de diàleg.
Encetem ara i aquí aquests minuts en què, ja ho sabeu, esmolem la mirada cap a la realitat multiespiritual de casa nostra i del món sencer, i ho fem, com sempre, amb el cap d'informació de religiosa d'aquesta casa i editor del Sense Distància, Ignasi Miranda. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
M'ha sortit una mica Diana Silva, editor del Sense Distància.
Ah, bona tarda, són 8:45.
No, exactament. No.
Bé, en tot cas, si em deixes al final, quatre versos, ja que és la setmana de la poesia.
Amigo, amigo, no esperava menys de tu, Ignasi.
Ah, està bé.
Però vinga, ara d'entrada centrem-nos, perquè l'Església celebra avui la memòria de Sant Òscar Romero, el carismàtic arquebisbe de Sant Salvador, el Salvador, que va ser conegut com la veu del sense veu. De fet, és un home reconegut per ser exemplar no només entre els catòlics, sinó entre totes les confessions cristianes i també entre els creients d'altres religions. Avui parlarem d'aquest gran pastor, precisament des de la seva connexió interreligiosa. Oi, Ignasi?
Efectivament, Òscar Arnulfo Romero va néixer el 15 d'agost de 1917 i va morir assassinat a la capital salvadorenca, Sant Salvador, el 24 de març de 1980, avui fa 42 anys, mentre celebrava missa a la capella de l'Hospital Divina Providència. Les seves nombroses predicacions i reflexions en defensa dels drets humans van donar la volta al món. Per exemple, manifestava públicament la seva solidaritat amb les víctimes del que era aleshores una greu violència política al seu país, El Salvador, sense distinció de religions. És a dir, no és que protestés perquè matessin cristians, no.
No,
perquè es violaven els drets humans.
Perquè mataven a les persones, sí.
El dia abans de la seva mort violenta, que era el diumenge 5è de Quaresma, havia demanat fins i tot als soldats d'El Salvador, en la seva homilia, que no obeïssin les ordres de disparar perquè en el context conflictiu i violent que vivia el país calia apostar per la pau i per la defensa dels drets humans.
El seu assassinat, reconegut pel Papa Francesc com un crim d'odi a la fe, va provocar des del primer moment la protesta internacional i un clam perquè respectessin els drets humans al Salvador. Ignasi, com va expressar-se en Òscar Romero aquest coratge?
Doncs mira, per exemple, en una altra de les seves homilies va afirmar que la missió de l'Església és identificar-se amb els pobres, perquè només així es troba la seva salvació. Una frase ben radical, en el bon sentit.
Sí, sí.
Òscar Romero, beatificat el 23 de maig de 2015 i canonitzat el 14 d'octubre del 2018, tu eres amb mi en aquell acte, oi,
sí, Rafa? Sí, vam fer aquesta retransmissió en directe. Sí, sí. Sí, sí.
És un exemple perquè no va tenir por de denunciar les injustícies, encara que sabia que això podia costar-li la vida, com així va ser avui fa 42 anys. Parlar de Sant Òscar Romero és, en definitiva, defensar la petició que ens fa el Papa Francesc de ser tots Església en sortida, de portes obertes i en contacte amb els qui pateixen. Podem dir que Sant Òscar Romero és el sant de la fraternitat i del diàleg interreligiós.
Doncs avui volem recordar la figura de Monsenyor Romero i per això ja podem saludar Peyo Sánchez, rector de l'Església de Santa Anna a Barcelona, que té, atenció, la primera capella a Catalunya dedicada precisament a Sant Òscar Romero. Mossèn Peyo, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada.
Bona vesprada. Bona nit, Mossèn Peyo.
Aquí estem també amb Ignasi Miranda, que el coneixes bé. Mossèn Peyo, Òscar Romero és un màrtir de la fe cristiana, però també va donar la seva vida precisament pel seu missatge de fraternitat i de concòrdia entre les creences. Com definiries tu aquest arquebisbe salvadorenc tan carismàtic?
Bé, per nosaltres, que també el fet de que a Santa Anna tinguem una relíquia d'Òscar Romero, per nosaltres Òscar Romero és un referent i és l'actualitat de lo que el Papa Francesc havia posat en marxa amb les esglésies hospital de campanya dels pobres i per als pobres, no? I per a nosaltres significa precisament això, el bisbe dels pobres.
Molt bé.
Molts han vist connexions entre Sant Òscar Romero i també cristians d'altres confessions, com és el cas del bisbe anglicà de Sud-àfrica, Desmond Tutu, que ens va deixar precisament ara fa només unes setmanes. Podem dir que Romero d'Amèrica, com també se li diu, és un sant ecumènic i, per tant, un referent en el treball per la unitat dels cristians?
Bé, sobretot, Romero, a la seva vida, hem de comprendre que El Salvador, en un moment de molta violència, i també violència vers comunitats protestants, Romero era un signe de comunió i també un signe de protecció. De fet, la proximitat de Romero a pastors tant luterans com anglicans és molt forta. De fet, a l'Església Catedral de Westminster està amb un retable dels màrtirs a la portada de l'Església, que està Òscar Romero, no? I, de fet, per exemple, indicar també aquesta proximitat, el dia abans de la seva mort, el dia que a la catedral, el diumenge a la catedral, el maten el dilluns, però el diumenge a la catedral, ell està en una celebració que molt arriscada i hi ha un moment en què en un pastor protestant molt proper a ell, anglicà, veiem la situació de mort i anticipant-me el martiri de sant, li dona la comunió al pastor protestant en aquesta situació completament excepcional, no? I això és com un signe que concentra aquesta dimensió ecumènica de la sant, del martiri, de la disponibilitat al servei dels pobres que uneix l'Església.
Quin bon exemple, sí, el
d'aquesta comunitat. Sí, 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 és un signe claríssim. Peyo, es diu que Òscar Romero va enfortir la seva pastoral sobre l'Evangeli dels pobres arran de l'assassinat del jesuïta Rutilio Grande al març de 1977. Rutilio Grande acaba de ser beatificat a El Salvador i, d'altra banda, aquest dia s'estrena una pel·lícula sobre l'assassinat dels màrtirs de la Universitat Centreamericana, el jesuïta Ignacio Ellacuría, sis companys seus i una cuinera i la seva filla. Com descriuries aquest canvi d'Òscar Romero coincidint amb els seus tres últims anys de vida?
Bé, de fet, per a nosaltres també Rutilio Grande és un referent. De fet, el pròxim diumenge a les 12:30 farem la celebració a Barcelona de la beatificació de Rutilio Grande a El Salvador.
Sí,
de fet, un grup de la gent del comitè Òscar Romero ha anat aquests dies a El Salvador per participar del procés de la beatificació. I ara aquí celebrem perquè precisament el coneixement que tenia mutu d'amistat suposa per Òscar Romero també un moment fort de conversió, perquè la pastoral que feia Rutilio Grande era la pastoral amb què sintonitzava Òscar Romero i per això també ha provocat el canvi. Uh-huh. I després, ja que m'has parlat de la pel·lícula, que s'estrena precisament aquest divendres, sí, el Llegaron de noche, uh-huh, una pel·lícula d'Imanol Uribe, que és una reproducció de la massacre a la Universitat de l'Auca dels 6 jesuïtes i també dos dones, una dona i la seva filla, sí, Cecília. La pel·lícula presenta també al Morta Força aquesta identificació a una església pobra i pels pobres, no? I precisament el compromís d'aquesta comunitat jesuïta disposada a arribar fins al final des de la seva convicció religiosa en posar-se al costat de les persones més febles, no? Uh-huh. I com la pel·lícula narra una investigació entorn de l'única testimoni presencial, es diu Lucía, i actualment encara no viu al Salvador, la por, i ens mostra la pel·lícula el procés d'investigació i com al darrere de l'assassinat no únicament està un grup de militars, sinó també està als Estats Units, a la FBI i diferents grups que en aquesta dinàmica de l'imperi, que avui també estem comprovant amb la guerra a Ucraïna, es mostra també aquest desig d'influència més enllà de les seves fronteres dels països. Uh-huh.
Déu-n'hi-do. Doncs estarem ben atents a aquesta estrena, Llegaron de noche, aquesta pel·lícula que narra tots aquests fets. Tu, Peyo, ens feies ara mateix una assistència al peu perquè feia referència a aquesta beatificació de Rutilio Grande, que es va celebrar justament el 22 de gener passat, i precisament aquest diumenge, tu ens ho deies, com a acció de gràcies a l'església de Santa Anna de Barcelona, la teva parròquia, acull aquesta celebració eucarística també coincidint amb els 42 anys de l'assassinat d'Òscar Romero. Quin missatge voleu transmetre amb aquesta celebració, Peyo?
Per a nosaltres és que la nostra experiència d'acollir a les persones sense llar al centre de la ciutat de Barcelona és que, i avui també d'acollir a ucranians, precisament aquesta nit arribarà una noia de 20 anys per a viure també a l'hospital de campanya, i en què hem de ser una església oberta, permanentment oberta al patiment i a les persones més vulnerables. I el nostre compromís és el veritable evangeli que mostrem a la ciutadania i mostrem al nostre món.
Fantàstic. Doncs Peyo Sánchez és rector de l'Església de Santa Anna i recordem que té la primera capella a Catalunya dedicada precisament a Sant Òscar Romero, també amb aquesta relíquia que teniu allà, fantàstica. Peyo, moltes gràcies per acompanyar-nos uns minuts aquí al Temps de Diàleg, al Camins, a Ràdio Estel. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Molt bé,
també aquest diumenge. Abans d'acabar, Ignasi, quatre versos, va, quatre versos.
Em sembla que són prou coneguts per tots
Setmana
vosaltres.
Setmana de la poesia.
La ràdio camina, la Macedònia fa molt de goig. La ràdio camina des d'aquest programa boig.
Ara, Elga, aquest programa és una mica boig, tens tota la raó.
Sí, senyor.
Gràcies, Ignasi, per aquest apunt poètic. I vinga, nosaltres que seguim endavant.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Radio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Camins.
Runa de Joan Vinyoli, del poemari Encara les paraules. Mira, jo sóc una paret. Els pares van alçar-la maó sobre maó fins a la mida. Què veus? Una paret de casa humil. Fixa't com es clivella, com va esfondrant-se a poc amb sort, feixuc, estrèpit. Però ja a terra tot, amb mans obreres de paraula, nit rere nit, pacientment plego la runa i novament edifico.
Aquesta setmana, Camins s'omple de poesia.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Economia en valors, amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Ja sabeu que els dijous aquest estudi es posa de gala per rebre una persona generosa. Generosa en bellesa, el Paul Newman català, i generosa en saviesa, riete tu de Xavi Sala i Martín, i a més porta unes americanes molt més elegants. Salvador Aragonès, Mister Aragon, bona vesprada.
Bona vesprada i salutacions als nostres oients i tècnics, en Ferran i la Paola. Però jo et diré una cosa, jo sóc com el marquès de Bradomín, feo, católico i sentimental.
De feo nada. Sí. Todo lo demás t'ho compro, però feo no ets feo. Vinga, que sé que vens farcit de notícies i a més una mica preocupants, eh?
Sí. Avui vinc molt farcit. Són notícies de gran importància, les que tenim avui, Rafa.
Sí.
D'una banda està la invasió de Rússia a Ucraïna, de l'altra la vaga dels camioners que viuen del seu camió.
Sí, clar.
La vaga dels pescadors perquè el gasoil es va secar, la vaga de molts agricultors, dels taxistes, etcètera, etcètera.
Mare de Déu.
De professors, també.
Sí.
Avui Rússia ha reobert la borsa, tancada des de que va començar la guerra, és a dir, des de fa un mes, des del 24 de febrer passat.
Sí.
Ha pujat un 4,4% en rubles. A més, a Espanya hi ha un perill cada vegada més real de deixar els mercats sense abastiment de matèries importants,
sí,
com és la llet, la carn, les conserves, la pasta... Bueno, Danone ha deixat de fabricar en algunes plantes.
Això és molt greu.
Del Gallo ha dit que farà el mateix. Molts altres fabricants i comerços els hi manca el transport.
Un panorama desolador, Salvador, i crec que encara hi ha més.
Sí, doncs sí, perquè tenim també la crisi a Argèlia. Després de que el govern de Madrid canviés radicalment la seva política sobre el Sàhara Occidental i reconegués la sobirania marroquí sobre l'excolònia espanyola.
Ja,
ahir el ministre d'Afers Exteriors,
sí,
Rafa,
sí,
José Manuel Álvarez,
només
va tenir a la Comissió d'Exteriors del Congrés el vot favorable del PSOE.
Ja veus.
La decisió del govern impedeix que es complís el mandat de l'ONU de fer un referèndum d'autodeterminació en aquest territori annexionat pel Marroc l'any, ho recordarem, a l'any 1975, coincidint amb la mort del general Franco. Això s'ha fet amb nocturnitat i d'amagat. Ningú en sabia res, ni el Parlament, ni el mateix govern, Rafa.
Ja veus tu. Sí, però si no ho tinc malentès, que ja saps que jo llegeixo assiduament el Financial Times, Salvador,
sí,
és cert que el passat gener van fer el mateix reconeixement a Alemanya, els Estats Units i la Gran Bretanya i França, no?
I, sí, però no ho ha fet Itàlia. Per què?
Ah, aquesta és la pregunta sense resposta de moment.
Ah, clar.
Això és tot, Salvador, o què?
Doncs no.
Vaja.
Avui s'ha reunit el Consell Europeu,
sí,
el Consell de la OTAN i el G7. O sigui que, en fi, allí s'han discutit coses grosses.
Sí.
En sabem poc. Joe Biden ho presidia, bueno, estava present, i ha dit que reconeixia que la banda est de l'Aliança Atlàntica estava fluixa i caldria reforçar-la.
I quin ordre...
ja ho hem vist, això, amb la guerra.
Ja ho hem vist, ja ho... mare de Déu. Sí. I quin ordre del dia tenen els països de la Unió Europea, per
sí,
exemple?
Sí, doncs la reunió segueix demà i estudiaran l'agressió militar de Rússia que ha forçat una crisi humanitària de més de 3 milions i mig de refugiats.
Déu-n'hi-do.
Dos, l'anàlisi de la nova situació geopolítica creada per la invasió de Rússia i el paper d'Europa en termes de seguretat, de protecció dels ciutadans, les inversions en defensa, que no poden baixar del 2% del PIB,
sí,
diguin el que diguin els de Podemos, i la cooperació en defensa entre els països membres. Tres, l'eliminació gradual de les importacions de gas, petroli i carbó russos. 4. Com equilibrar els alts preus de l'energia que tots els països paguem, especialment Alemanya, que el 50% del consum d'electricitat és gas rus. I finalment la situació de la Covid.
Sí.
Com veus, Rafa, aquesta no és una reunió normal.
No
és normal. Els temes són molt gruixos.
Molt gruixos. I de la guerra o la invasió hi ha novetats d'última hora? Què ens pots explicar, Salvador?
Bueno, ah, sí, una cosa, que l'espanyol aquell,
qui?
El que estava pensionat, l'espanyol, ara no me'n recordo
el nom,
com se diu, sí, que va ser detenit pels russos a Ucrània, aquell que era un exmilitar de 75 anys que va anar a Ucraïna.
Sí. Ara ens està Ferran buscant la...
Doncs ara, Rússia avui l'ha deixat anar.
Ah.
I torna cap a València, al seu poble.
Ah, és valencià?
Sí.
Bona gent.
Doncs, bé, diem que el president d'Ucrània, Volodymyr Zelensky, sí, ha parlat amb un total de diversos parlaments de països de la Unió Europea,
sí,
com, per exemple, França, Itàlia, etc. I també el Parlament dels Estats Units, de la Gran Bretanya, del Parlament Europeu, i avui també el Consell de la OTAN. Sembla que les Cortes espanyoles diuen que aquí, a Zelensky, no hi és ni se l'espera.
El nom del valencià que l'han deixat sortir és Mario Ferran? Mario García. Ha estat 6 dies detingut. Però
6 dies detingut, sí. Estaven tots preocupats
per
què li podia passar.
Doncs mira, com a mínim ja ha tornat a casa. La gent coopera i molt en l'atenció dels refugiats, enviament de que viure, roba, medicines, acolliment, alguns fent molt més del que poden, eh?
Sí, sí, és cert. Però penso que les administracions treballen d'una manera lenta i insuficient. És la meva impressió.
Sí, doncs si és la teva impressió, la compartim, Salvador. Escolta, gràcies per les notícies. Anem a agafar una mica de temps ja per l'entrevista. De seguida saludem el nostre convidat d'avui.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, qui ens acompanya avui, Salvador?
Doncs en l'entrevista d'avui tenim el professor Joan Elias, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ens parlarà sobre la situació econòmica que tenim davant i que s'ha modificat força a causa de la invasió de Rússia a Ucrània.
Doncs ja el podem saludar. Professor Joan Elias, bona vesprada.
Bona vesprà.
Aquí estem molt, molt bé, aquest bona vesprà. Aquest és el bona vesprà original. Aquí jo dic bona vesprada com a variant.
Sí.
Bueno, estem aquí amb Salvador Aragonès. A veure, per començar, no són pocs els que diuen que Espanya està en una situació d'estagflació, és a dir, que els preus pugen, però el PIB s'ha estancat o baixa. Com veus la situació actual, Joan?
Bé, no es pot parlar d'estagflació,
ah,
perquè certament hi ha inflació i tenim la inflació més alta des de mitjans dels anys 80, amb un 7,6% al febrer, però hi ha creixement, de moment hi ha creixement. Jo no conec cap institució de previsió que digui que aquest any no creixerem o que tindrem un creixement negatiu. Les previsions s'han corregit a la baixa.
Bueno, però molts han dit que estem a punt d'arribar a una estagflació.
No, jo
bueno, penso... Bueno, me refereixo a mitjans i...
Sí, se sent molt ara.
Think tanks i tot això.
Està com, una mica com de moda, però jo penso que no es pot parlar de... És a dir, el creixement encara es manté, en principi. No es preveu que caiguem amb l'estancament.
Sí, senyor Joan Elias, ara es reuneix el Consell de la Unió Europea, amb els caps, que són els caps d'estat i de govern dels països membres, i un dels temes a tractar és la factura energètica, els preus de la llum, del gas, del petroli, de l'energia en definitiva. I Vladimir Putin ha dit que vol cobrar els 700 milions diaris dels seus productes energètics en rubles. Què significa això?
Bueno, el Consell està reunit avui i demà.
Sí.
Han de decidir si fan alguna mesura, sobretot en el mercat del gas, que és el que més els
preocupa. Sí, és el més.
I això seria bo, perquè això seria clau per frenar els preus de l'electricitat aquí. Sembla descartat que hagin de posar un límit en el preu de l'electricitat, això que diu el Sánchez o altres països. Però
de moment no han acceptat això, segons he llegit l'última notícia.
Això no ho acceptaran. El tema dels rubles, doncs, bueno, això anirà bé pel ruble, que ha patit una davallada molt forta des de que va començar la invasió, però jo no crec que això alteri massa els preus del gas.
Sí, es mantindran els preus del gas.
A veure, ha provocat una certa alça, però jo crec que és més la novetat de la notícia i la volatilitat que generen aquest tipus de mesures. Jo no veig clar que contractes que ja estan signats entre companyies privades de subministrament de gas es puguin alterar així per les bones, no? Un tema, una clàusula tan important com és la moneda de pagament està establerta i això s'haurà de veure com s'instrumenta, però bueno, si, esclar, si s'empenyen doncs serà així. Uh-huh. Però jo simplement, esclar, en principi no veig raons perquè alteri fonamentalment el preu del gas, que prou l'està ja.
Més coses també al voltant de tot el conflicte que estem vivint. La guerra i el bloqueig a Rússia fa també pujar i força el preu de les matèries primes, com ara els fertilitzants, el blat, l'ordi, el moresc, i també metalls com a matèries primeres, com el zinc, entre d'altres. Ens hem de començar a preocupar seriosament, Joan?
Sí, la situació és preocupant, és clar, perquè això ens perjudica especialment els països europeus, que som importadors d'energia nets i de matèries primes clau, i això, clar que és preocupant, però això significa un trasbàs de renda cap a fora, és a dir, perdem poder adquisitiu, per dir-ho d'alguna manera. Podem comprar menys amb els mateixos diners, perquè hem de gastar més amb aquestes importacions.
Sí.
I a més, l'alteració de cadenes de subministrament, moltes empreses que no tenen matèria prima per fabricar, això és un problema.
Però el que més preocupa la gent, Joan, és l'augment dels preus. Junt amb l'anunci de fer un pacte de rendes, quina seria la solució més ajustada?
A veure, des del punt de vista de racionalitat econòmica, aquest augment de preus, que diem, doncs és una pèrdua de renda del país, de tots en conjunt, que hem d'assumir, perquè és que no hi ha més remei, no es pot fer res, hem de pagar més, per tant tenim menys per gastar interiorment. Aleshores, el tema és que això s'ha d'assumir, és a dir, les empreses han de tenir menys marges, els consumidors tenim menys capacitat per gastar, per consumir, i esclar, el que passa és que això genera una espècie de lluita, no?, entre els diferents col·lectius per traspassar a altres les seves pèrdues, no? I per això tenim vagues de transport, demandes d'augments salarials, etc. A veure, bueno, si no, demanem a l'Estat que ens ajudi, que ens doni subvencions, que el més racional seria això, no?, subvencionar els col·lectius més desfavorits, famílies desafavorides, determinats productors, però no baixar impostos, perquè si l'energia és cara, això, d'alguna manera, doncs, és així i s'ha d'assumir perquè el sistema canviï. Això, aquest error ja es va fer amb altres crisis del petroli, de baixar impostos, i no soluciona el problema.
Sí.
Avui s'ha reunit la cimera europea amb el president dels Estats Units, Joe Biden. Clar, aquesta guerra va costar uns 1.000 milions d'euros cada dia a Rússia, que s'haurà de refer, però també s'haurà de refer Ucraïna de dalt a baix, i això requereix molts diners. Com veu el futur econòmic d'Europa i d'Occident després de la guerra? Breument, perquè ja se'ns escapa el temps, Joan.
Doncs depèn del que duri la guerra, sí. A veure, els costos de reconstrucció i tot això realment serà molt alt, però en el moment en què veiem que s'acosta el fi de la guerra, l'escenari de l'economia europea canviarà radicalment cap a millor. Uh-huh. Baixaran els preus energètics, es normalitzarà una mica tota la cadena de subministraments. Pensem que les borses, inclosa l'espanyola, no estan gaire lluny del nivell previ de l'atac de Rússia.
Sí, això és cert.
I això entenc que els mercats pensen que estem davant d'un esdeveniment que és terrible, però passatger. Tant de bo no s'equivoquin.
Uh-huh. Doncs, sí, alguna cosa més volia afegir, Joan?
No, només això, que el tema és que no es compliqui aquesta guerra amb altres accions dels invasors que facin coses d'aquestes
biològiques. Això ho esperem tots, que la cosa com a mínim no vagi a més.
Sí.
Joan Elias és economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i avui ens ha ajudat a entendre una mica millor com queda la situació econòmica forçada, modificada a causa de la invasió russa a Ucraïna. Moltes gràcies, Joan, per estar amb nosaltres uns minuts.
Moltes gràcies. vosaltres.
Una abraçada. Gràcies, Salvador, per tot, com sempre, també a tu. No marxis, que ens ajudes a recollir, d'acord?
Vale, d'acord.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Avui en rigorós directe de cos present a l'estudi. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona estada, estic aquí.
Vinga, teníem una pregunta a Twitter, @caminsestel, sí, que preguntava Miquel de la parròquia.
Què cal fer després d'una entrevista com la d'ahir?
Ah, Ismael. Ismael,
Ismael, Ismael Serrano, Ismael, sí. Ismael, 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 Ismael. Amb el 13% tranquimacín pel Rafa.
Sí, necessito.
Que això
necessito.
És el millor. Amb el 25% clausurar el programa.
Clausurar, eh? Tanquem ja. Després d'Ismael Serrano, tanquem les portes i a...
L'altre 25% més convidats així.
Ah, sí.
I amb el 38% la guanyadora, sobretot, molta calma.
Sobretot, molta calma. Doncs si ho diu la parròquia, intentarem estar calmats, vale? Ferran, Paula, estarem calmats. Molt bé. Gràcies, Maria José. A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 243 de Camins, amb un equiparro entregat per la causa, amb un productor que ni es lloga ni s'alquila, Ferran Capdevila, Ignasi Miranda, cap d'Informació Religiosa, una dona que és d'aquí i no és de Zaragoza, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat, Paola Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. Els habitants nocturns de la ràdio, Carla i Pere, us actualitzaran tota la informació en el butlletí de les 9. Salutació a mà alçada. Ei, ei, què passa? Pels qui ens escolteu a la repetició de les 6 i pels del directe, que acabeu de passar un bon dijous. Visca la poesia, visca Catalunya, visca Sort i visca Castelló. I visca el Barça. Demà darrer dia de la setmana.
Te'l deixaves, eh?
Me'l deixava i és imperdonable, Salvador?
És imperdonable.
Ara després em fustigaré
després
una mica.
Després del dimensi passat.
Aniré a casa fustigant-me l'esquena. I demà, darrer dia de la setmana, entrevistarem un raper que no és Aubameyang. És el gran Chojin. Moltes ganes d'aquesta entrevista. Per tant, ho tornarem a fer. Què farem demà? Encara que no estiguis tu, Salvador, però què farem?
Camins, farem, no?
T'agrada el rap, Salvador? Rapeges tu de vegades a casa?
Com dius?
És una mena de poesia. És una poesia.
És una mena de poesia. Que... Bueno, demà tenim el Sant Pare, eh?
Ah, és veritat, demà tenim aquesta consagració d'Ucraïna i Rússia. La seguirem aquí. I Ignasi Miranda la seguirà en directe. I què farem demà, Maria José?
Camins, seguiu-nos!
Cuideu-vos! Bona nit!
Quan acaba el dia, comencen els camins.